Ràdio Falset.
Quan vulguis.
A cidade contra o crime.
Cuidado, Moreira!
Zinger, Crash, Pou, Bang, Pou.
Bon dia a tothom. Esteu escoltant Va de Llibres, el programa que us porta fins a casa les recomanacions de lectura i audiovisuals de la Biblioteca Pública Salvador Estremifà de Falset. Avui som dissabte 26 de maig i volem començar les nostres recomanacions amb una novel·la d'humor, gènere tan imprescindible en els temps que corren. Es tracta de El enredo de la bolsa o la vida, d'Eduardo Mendoza. La nova proposta de Mendoza compta per quarta vegada amb el seu personatge més famós, En permís de Gurb. Es tracta del tronat delinqüent boig detectiu perruquer sense nom, que ja va protagonitzar les seves anteriors novel·les, El misteri de la cripta embrujada, El laberinto de les aceitunes i L'aventura del tocador de senyores. El enredo de la bolsa i la vida, publicat a Seix Barral, és una sàtira de l'Europa actual que comença amb la desaparició d'un antic amic amb qui va compartir l'estada al manicomi, el nostre esbojarrat detectiu. Després de deixar el sanatori mental on van compartir cel·la i mal de caps amb el protagonista, Ròmulo el Guapo reprèn el contacte per proposar-li un últim i suculent cop al nostre protagonista. La seva negativa i la misteriosa desaparició del seu antic amic Ròmulo el Guapo seran el punt d'arrencada d'una nova aventura per resoldre un cas de repercussions internacionals amb l'inestimable ajuda d'un infal·lible equip d'investigadors. El detectiu haurà de desarticular una acció terrorista abans que intervinguin els serveis especials de seguretat de l'Estat. Mendoza se'n burla sense pietat del mort i de qui el vetlla. La seva sàtira resulta àcida i punyent, però manté sempre l'equilibri entre el retrat de la misèria humana i una gran tendresa. L'autor s'estima tant els personatges que acaba convertint-los, com ha fet sempre, en figures entranyables. L'obra és, sens dubte, una novel·la de personatges. Mendoza fa desfilar per les seves pàgines una colla increïble de fracassats, desgraciats, casposos, marginals, murris, estafadors i sonats que voregen la llei i la cordura tot palesant a la perfecció la irracionalitat que ens envolta. Una família de xinesos que regenten un bazar, una estàtua humana de les Rambles, un africà albí, un delinqüent de passo catambòlic que sembla Toni Curtis. Ningú no hi falta en aquesta mena de calaix de sastre urbà, on tot acaba, sent possible. Una novel·la delirant, surrealista, on retrobem el Mendoza de 5 notícies de Gurb, que, per cert, si voleu riure una estona, no podeu deixar de llegir. Recordeu El enredo de la bolsa o la vida, d'Eduardo Mendoza.
Va de llibre!
I la segona recomanació d'avui és El llenguatge de les flores, de Vanessa Diefenbach. Inspirant-se en el fascinant codi victorià per expressar sentiments a través de les flors, l'escriptora nord-americana Vanessa Diefenbach narra el viatge emocional d'una jove californiana que, marcada per una dolorosa història personal, troba en aquest curiós llenguatge el mitjà per recuperar la seva capacitat de confiar i estimar els seus semblants. Als 18 anys, després d'una vida entrant i sortint de nombroses llars d'acollida i pisos tutelats, Victoria Jones està obligada a emancipar-se per llei. S'ha convertit en una jove introvertida i esquerpa i només en la seva passió per les flors s'albira un camí de salvació. Finalment, després de trobar treball en una floristeria, es creu amb un jove a qui va conèixer 10 anys abans, durant l'època en què va viure a la casa d'Elisabeth, una mare d'acollida, que li va ensenyar el discret i fascinant llenguatge victorià de les flors. El misteriós jove coneix un secret que turmenta Victòria, encara que només ella pot arreglar comptes amb el passat. Així, Victòria, que és capaç d'expressar els sentiments dels clients amb vells rams, haurà d'aprendre a interpretar les seves pròpies emocions, l'única manera de desfer l'enorme pes que arrossega des de petita i que li impedeix trobar la felicitat. Constreta per unes normes de conducta que reprovaven l'exhibició de les emocions, la societat victoriana va trobar un mitjà insòlid per expressar els sentiments d'una forma discreta i eficaç, i va sorgir així l'anomenat llenguatge de les flors. Cada tipus de flor escollit servia per enviar missatges codificats que sortejaven la barrera invisible de les bones maneres que s'erigia entre les persones. El llenguatge victorià de les flors es va basar en el llibre Le Langage des Fleurs, de Charlotte de Latour, un compendi de la simbologia de les flors que la seva autora va recollir en la poesia, la mitologia antiga i fins i tot la medicina. Va néixer així la florigrafia, i entre 1830 i 1880 es van publicar centenars de diccionaris de flors a Europa i Amèrica. L'autora del Lenguaje de les Flores, Vanessa Diefenbach, va néixer a San Francisco el 1978. Va estudiar pedagogia i escriptura creativa a la Universitat de Stanford i va treballar com a professora per a nens sense recursos en programes extraescolars. Amb el Llenguatge de les Flors, la seva primera novel·la, ha obtingut el reconeixement unànime de la crítica i ha estat escollida la millor autora novella de l'any per la revista Elle. Viu amb la seva família a Cambridge, Massachusetts. Arriba per fi al nostre país El Lenguaje de les Flores després d'aconseguir un notable èxit de vendes als Estats Units i a Itàlia. I ja us dic que ben aviat es portarà al cinema.
Que va de llibres!
I el punt final de les recomanacions literàries, el darrer llibre que hem llegit al Club de Lectura de la Biblioteca, El festí de Babette, d'Isaac Dinesen. Qui hagi tingut oportunitat de visitar Noruega alguna vegada recordarà l'impressionant fenomen natural que són els fiords, llargues i profundes valls, que han patit una gran erosió glacial i han estat envaïdes pel mar, que s'obre camí entre muntanyes com una mà que s'aferra a la terra amb obstinació. Establint un curiós paral·lelisme entre història i paisatge, l'escriptora Karen Blixten, amagada sota el pseudònim d'Isaac Dinesen, ens transporta a un poblet recòndit entre els fiords de Noruega, Pirlevag, una comunitat puritana on viuen dues germanes de mitjana edat, la Martine i la Filipa. Com a filles del pastor protestant que ha guiat la vida dels habitants de Pirlevag durant molts anys, Martina i Filipa s'esforcen per mantenir el rebuig total dels plaers terrenals, una fe extrema basada en la por a un déu temible i l'esperit sacrificat del seu pare. Però una nit de tempesta, tot fent homenatge a les sagues nòrdiques, un personatge femení estrany i poderós, provinent de terres molt llunyanes, apareix al llindar de la casa de la Marine, de la Martine i la Filipa. És la Babette, que romandrà amb les dues germanes per fer càrrec de les feines domèstiques i de la cuina. O això sembla. Tot va bé, fins que la nit del centenari del naixement de l'eminent pastor, les germanes cedeixen amb recel la tasca de preparar el menjar, el beure i el plaer sensual a la francesa Babette. En aquesta celebració sublim, el menjar, el beure i el plaer sensual despertaran els sentits endormiscats dels habitants de Pirlevag fins a punts insospitats. És així com l'amabilitat, la serenitat i el celibat de Martine i Filipa són recompensades amb la més decadent i luxuriosa de les festes. Si diem Isaac Dinesen, segurament us la recordareu per la pel·lícula Memòries d'Àfrica. Després de la ruïna econòmica de la vida d'aquesta escriptora, es va dedicar plenament a l'escriptura i va ser la persona que, gràcies als seus escrits, ha contribuït a popularitzar Kenya a tot el món, sobretot a través del seu conegut llibre Memòries d'Àfrica, que signava amb aquest pseudònim, Isaac Dinesen, i on va explicar la seva experiència de 17 anys al país africà. Com ja sabeu, el 1985 Sidney Pollack va fer una pel·lícula de gran èxit protagonitzada per Meryl Streep i Robert Redford. És per això que segur que Isaac Dinesen us sonarà. La pel·lícula, El festí de Babette, va ser dirigida per Gabriel Axel i el 1987 va obtenir un Òscar a la millor pel·lícula estrangera. És l'adaptació al cinema de l'obra que estem parlant i la podreu trobar també a la biblioteca.
De què va? Va de llibres!
I ara sí, per acabar, us deixarem amb la música de la desapareguda Donna Summer. A final dels anys 60, una jove cantant de Massachusetts, la Donna Gaines, va viatjar a Europa per participar en l'adaptació alemanya del musicant Heir. Però la seva carrera va fer un gir quan l'any 1974 es va posar en mans d'un productor alemany, Giorgio Moroder, per transformar-se en Donna Summer, una icona sexual i la perfecta diva de la música disco. Summer va regnar les pistes de ball durant tota la dècada i quan la música disco va perdre protagonisme, va saber-se reinventar per triomfar al mercat del pop. A la seva manera, Summer havia pres el relleu de la primera reina negra de la història del pop, Diana Ross, primer al capdavant del trio de Soul, de Supremes i després en solitari. Des dels anys 60, Donna Summer va conquerir el públic blanc amb una versió molt sofisticada dels sons tradicionalment negres. Així doncs, us deixem amb Last Dance. Bones lectures a tothom. Recordeu que totes les nostres recomanacions les podreu trobar a la Biblioteca Pública Salvador Estrem i Fa, al carrer de Baix de Falset. I també ens podeu seguir i trobar-nos al Twitter i al Facebook. Us ha parlat Montse Bartolomé amb el suport tècnic d'Ivan Gironès. Ara us deixem amb l'espai 15 minuts de català. Fins al pròxim Va de Llibres. I need you.
So let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance tonight. Let's dance for love. Yes, it's my last dance, romance tonight. Oh, oh, I need you by me, beside me, to guide me, to hold me, to scold me, 'cause when I'm in, I'm so, so bad. So let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance tonight. Yeah. Ooh. 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 Yeah. Wait. Ooh. See my Mr. Right. Yeah. My appetite. I can be sure that you're the one for me.
Ràdio Falset.
107.6
FM.